És hora de parlar d'economia. Tenim temes importants damunt la taula i, per tant, saludem el nostre expert en la matèria, el professor Josep Anguera. Josep, molt bon dia.
Bon dia, bona hora, què tal?
Molt bé, esperant, vull entrar una mica més de detall o d'anàlisi, podríem dir, d'aquestes notícies econòmiques que aquests últims dies hem tingut damunt la taula. D'una banda, el tema de la reforma laboral, amb polèmica inclosa per la seva aprovació, veurem si no porta cua després tot plegat. Però això d'una banda, de l'altra tenim la notícia que hi saltava de l'increment del salari mínim interprofessional o l'increment. De moment, la intenció de treball de pujar fins als 1.000 euros. I també tenim el tema del Banc Central Europeu i els tipus d'interès que això del 0% potser podria tenir els dies comptats. Són temes importants que tenim damunt la taula. Per on comencem, Josep? Et deixo triar. Quina et fa més il·lusió?
Home, potser la que afecta més gent és la reforma laboral, perquè
doncs,
clar,
vinga.
El col·lectiu de treballadors es veu totalment afectat per això.
Com, és a dir, ara en principi hi ha una aprovació, malgrat ha anat així, com dirien popularment, del canto d'un duro, i veurem, després si...
I encara ho està.
Exacte. Sí, no? Exacte, perquè hem de veure si tot plegat no s'acaba recorrent i acaba el jutjat, etc. Però d'entrada, la reforma que hi ha damunt la taula... Com és? És a dir, amb què ens afecta als treballadors?
A veure, quan que fa l'efecte de les paraules, es deia l'abolició. Això una mica la campanya electoral dels dos partits que fan la coalició i van guanyar les eleccions. Doncs, bueno, va guanyar les eleccions el PSOE, no? Però va governar amb Podemos. Doncs bé, no, per tothom sàpiga de què va, no està derogada la reforma laboral de l'anterior govern del president Rajoy. Però sí que hi ha unes modificacions importants. Hi ha una sèrie de coses que han canviat. Algunes s'assemblen a el que hi havia abans de la reforma del govern Rajoy i altres són noves. Però en canvi hi ha altres que es mantenen. Si vols, si et sembla, comencem per les que són diferents i que són les modificacions més importants. Potser la més... cridanera, en el bon sentit de la paraula, és la modalitat de la contractació. I la situació del mercat laboral a Espanya es distingia de altres economies semblants a la nostra perquè la contractació temporal era molt important. Vull dir, moltes vegades, quan fèiem el comentari, doncs sí, ha disminuït l'atur i han augmentat, no sé si te'n recordes, doncs els contractes, les cotitzacions a la seguretat social, però el 80% són contractes temporals. Això ja que deixava de ser notícia.
Exacte.
La precarietat, des dels contractes de 3 dies o contractes d'una setmana, que es anaven renovant moltíssimes setmanes, però que, esclar, tot això donava una inestabilitat personal, econòmica, molt, molt gran. I que des de la mateixa Comissió Europea ja s'havia alertat i de dir, escolteu, no, canvieu això perquè la gent ha de tenir un mínim de confiança en el seu futur. Doncs bé, es posa fi, ja veurem com s'aplica, no? Però almenys a nivell legal, des de dijous passat, que tal com deies, es va aprovar en el Parlament espanyol aquesta reforma, doncs es posa fi a la contractació temporal, podríem dir, indiscriminada. Per tant, el contracte normal serà el contracte indefinit. Per fer un contracte temporal s'haurà de fer amb molta cura i seguint unes pautes molt, molt importants. O sigui, vaja, s'haurà de justificar molt i molt bé. Per exemple, els contractes de temporada, saps, aquells de les colònies,
Florida,
o el vigilant de la piscina municipal, bueno, tantes i tantes coses, doncs no seran contractes temporals, sinó que seran de fixos discontinus. O sigui, si tu t'han contractat per vigilar una piscina, no sé si tu tens dots de natatòries i de vigilància...
No gaire.
Doncs sàpigues que si aquest estiu t'han contractat, a l'estiu del 23 t'han de tornar a contractar perquè, diguéssim, tu ja seràs, des d'aquest any, des d'enguany, una treballadora fixa, encara que sigui temporalment, mentre duri aquella temporada. I doncs, esclar, això és important. També estic pensant, doncs, amb la gent que va acollir pomes el mes de setembre a l'Empordà. no? I coses així. Per tant, seràs fixa, discontinua i fixa. I encara una cosa millor, que és que fins ara els fixos discontinus, doncs la seva antiguitat només comptava durant el temps, setmanes, dies, mesos, en què havien estat contractats. Ara no. O sigui, tu, si et tornen a contractar l'any que ve, doncs quan comencis el contracte de l'estiu que ve, portaràs un any d'antiguitat. O sigui, l'època, el període en què no estàs treballant perquè no hi ha activitat per la teva feina, tu no tens el contracte, però, diguéssim, el marcador, el tic-tac, tic-tac de l'antiguitat d'aquest contracte no para. I, per tant, això, doncs, efectes de triennis, de cotitzacions a la Seguretat Social, que no estaràs cotitzant, però sí que l'antiguitat l'arrossegues des del primer dia que comences. I, a més, si hi ha algun empresari que salta aquesta nova legislació sobre la continuïtat dels contractes, doncs li pot caure una multa de 10.000 euros. Que caram. Suposo que això, doncs, bueno, és una quantitat com per fer-s'ho pensar, no? Abans de pensar dues vegades. Una altra qüestió també important, que potser això la majoria dels que estan escoltant-nos, doncs no li sembla massa important, però jo crec que sí que ho és el tema de la negociació dels convenis. Sí. Respecte dels convenis laborals, hi ha dues coses a tenir en compte. Suposo que moltes vegades tu has sentit o hem parlat nosaltres que hi ha convenis que s'allarguen, quan s'acaba el conveni, s'allarga molt fins que no torna a haver-hi un acord.
Sí, sí, sí.
Amb la reforma del Partit Popular, quan s'acabava el conveni i fins que no n'hi havia un de nou pactat, doncs les condicions laborals, especialment el salari, la jornada i el salari, que són dues de les variables més destacades en qualsevol conveni, doncs cessaven d'aquell conveni. Ha caducat el conveni perquè s'ha acabat el període. I aleshores l'empresari podia fixar un nou salari i una nova jornada sobre una, diguéssim, una legislació superior, o sigui, un conveni més global, si era d'empresa o si era sectorial o si era provincial, o bé l'Estatut dels Treballadors. Clar, això feia que sobretot la part sindical, la part laboral, la part dels treballadors, tingués molta pressa per negociar aquest conveni, perquè tornés a haver-hi un conveni nou, perquè si no, durant aquell temps, mentre no hi hagués el nou conveni, podíem veure retallades les condicions laborals, empitjorades, no? Ara no. Tornem a estar com abans. O sigui, les condicions d'un conveni que s'ha acabat pel temps es mantenen fins que no hi ha un nou conveni. Per tant, ara segurament les presses seran per la part empresarial,
clar,
la part
clar.
De la direcció de les empreses,
clar.
Perquè diu, escolta, potser que renegociem un conveni que jo, com més aviat millor, perquè si no, no tinc la possibilitat de rebaixar aquest sou o de modificar la jornada laboral.
Clar, és que, Josep, amb això, evidentment, sí. La renovació del conveni havia patronat els sindicats, s'acabava, no? Es caducava, per entendre'ns, el conveni interior, quedaves en terra de ningú, i a l'empresari això li anava bé perquè podia posar una mica les condicions que millor li anaven i, clar, també podia anar forçant la pròpia patronal a anar allargant, no?, per arribar a un altre conveni perquè ja li anava bé com estava.
Ja li anava bé i ara, doncs, això no serà així. Exacte. I l'altra qüestió és sobre de que els convenis estatals prevaldran sobre convenis provincials o convenis nacionals o de comunitat autònoma.
Això és bo o dolent, això, Josep? Això és bo o dolent? És a dir, els convenis estatals acostumen a ser superiors o...?
Clar, els economistes sempre tenim aquesta cosa que amb aquestes preguntes tan directes diem depèn, amb la qual el preguntador es queda frustrat. No serà aquest el cas. El cas sí que serà que diré depèn, perquè t'ho dic depèn, però ho intentaré explicar. A veure, quan hi ha un conveni estatal, clar, com que ja sabem que la realitat econòmica i laboral de les diferents zones, territoris, nacions, digue-li com vulguis, comunitats autònomes, ciutats autònomes, és diferent, doncs, per exemple, doncs a Galícia i a Euskadi hi ha uns sindicats de regió o de nació molt arrelats amb molta força. Uh-huh. Què vol dir? Quan hi ha uns sindicats amb molta força, aconsegueixen condicions millors. En canvi, si te'n vas més cap al sud de l'estat espanyol, doncs no hi ha tanta força sindical, no hi ha sindicats locals, i fa que doncs, les seves condicions, perquè la seva fortalesa és menor, doncs les condicions laborals dels treballadors són menors. Clar, quan s'estableix una qüestió global de tot l'Estat, unes coses compensen les altres. Uh-huh. Segurament, a les regions on hi ha poca sindicació es veuen afavorits per aquest conveni estatal, perquè milloren més que no si haguessin de lluitar amb la seva pròpia força, però per altra banda, tant Galícia com Escòcia, però també Catalunya, doncs, perquè aquí no en tenim importants de nivell nacional, de nivell català, però sí que Comissions Obreres i UGT doncs, tenen un arrelament important, doncs en aquests llocs un estatal té unes condicions per als treballadors menys bones o més dolentes, digue-li com vulguis, que si en tinguessin de propis locals. Per això és un dels motius per als quals doncs, Bildu, el BNG i Esquerra Republicana diguéssim, han rebutjat aquest acord entre la patronal i els sindicats majoritaris, no? Clar, aquesta qüestió fa que, doncs, en el cas nostre de Catalunya, de la Garrotxa, evidentment, doncs, si hi ha un conveni a nivell estatal del sector del treballador que ara ens pot estar escoltant, doncs segurament veurà que no millora el que hi havia fins ara aquí a Catalunya. I això, diguéssim, és una qüestió que, bueno, que cou, perquè a més, moltes vegades, el cost de la vida, el nivell de vida pels preus, en aquest cas a Catalunya, ja sabem que sempre és superior a la mitjana estatal i força més superior, per exemple, que, per posar un extrem de l'altra banda física i econòmicament, que Extremadura. Uh-huh. Clar, uh-huh. Si tu reps el mateix salari, perquè és un salari uniforme per tot l'Estat, els extremenys poden estar força contents que, primera, milloren les seves condicions laborals, el seu salari, potser la seva jornada, i segona, aquests euros que en són més rendeixen més perquè ja els preus són més barats. I aquí ens trobem, doncs això, que és possible que segons quin conveni estatal, doncs la quantitat en valor absolut del sou sigui menor que si tinguéssim un conveni propi, i a més, amb aquests dinerons pots comprar menys coses que en un altre lloc que tenen els preus més baixos. Per tant, diguéssim, això s'ha de tenir en compte perquè sembla que siguin paraules, no?, convenis estatals, i clar, la gent diu, escolti, a mi què m'està explicant de convenis? Doncs t'estic explicant que això tindrà una conseqüència important en la renegociació dels convenis del sector on estiguis treballant, i segurament doncs, veuràs reduït la teva capacitat adquisitiva o l'augment serà menor que si hagués estat propi d'aquí. Sí. Això que tinguem tots tot en compte.
Uh-huh. Molt
hi ha una
bé.
Altra qüestió, si em permets, sobre una cosa que hem parlat molt aquests dos últims anys de pandèmia, que són els ERTOs.
Sí.
No?
Uh-huh.
Sí. Que et sona molt. Doncs els expedients de regulació temporal d'ocupació, en castellà ERTES, no?, que hi ha gent que encara està acostumat a la nomenclatura castellana, doncs que es van crear pràcticament, es van recuperar, era minoritari fins al març de fa dos anys, doncs es veu que han vingut per quedar-se. Evidentment, sembla que la pandèmia, la sisena onada o la que sigui, doncs va disminuint, però els ERTOs continuaran. I el gran avantatge dels ERTOs, almenys per les dues parts, però per les parts dels treballadors, és de que no entren en atur. Per tant, no gasten mesos d'atur quan estàs en un ERTO. O sigui, no cobres el sou, sinó que cobres de la seguretat social, però tu segueixes sent una, el teu contracte segueix transcorrent com si estiguessis treballant. Clar, això, diguéssim, va ser com una novetat, però hi havia la possibilitat de que en acabar-se les circumstàncies excepcionals de la produïdes per la pandèmia, doncs desapareixés del nostre horitzó els ERTOs. Doncs no, suposo que sobretot per part de la patronal hem fet molta força i jo crec que els sindicats tampoc s'hi han oposat a la continuïtat. Ara bé, com es pot entendre, això només serà permès en cas de força major, o d'unes causes tècniques d'aquell sector o d'aquella empresa que justifiquin, i evidentment s'haurà de justificar davant de l'autoritat laboral de forma important. Uh-huh. I també hi ha una altra qüestió que també des de fora se'ns mirava molt, que era el tema dels contactes de formació, que jo que vinc del món universitari, d'això coneixia pels companys, jo ja feia temps que era fixa de les universitats, primer de l'Autònoma i després de la de Girona, no? Doncs el tema dels contactes de formació s'actualitza força a favor dels treballadors. Ja veurem els rectors de les universitats què hi diuen, però em sembla que no podran dir-hi gaire res perquè doncs, això està aprovat. Ja veurem, com has dit tu al començament, si no prospera la queixa o la reclamació del Partit Popular per aquell diputat que es va equivocar quatre vegades seguides en quatre lleis diferents o decrets, acords del Parlament, però quedaran dos tipus de contractes de formació. Un, aquells que combinen feina i formació, o sigui... Uh-huh.
Allò que també es fa la dual, no?, que es diu,
exacte,
que es fa la formació dual.
Que afecta molt a les formacions professionals,
sí. Uh-huh.
La formació professional de les diferents oficis o professions, no? D'entrada, es posa un límit d'edat, o sigui, sempre hauran de ser persones menors de 30 anys i aquesta combinació entre estudi i feina només podrà durar 24 mesos. O sigui que, allò de dir, si 2 anys i un dia, no, 2 anys com a màxim. I a més, el primer any el mínim del sou serà el 60% del treballador del lloc de treball d'aquella empresa, d'aquella institució, i el 75% el segon any, amb la qual es limita el temps, es limita l'edat i es posa un mínim, millor el segon any, sobre la retribució. Llavors això alleujarà algunes condicions laborals bastant, bastant precàries, no? I després l'altre, allò de les pràctiques professionals, que a vegades molta gent que estaven fent pràctiques veien que treballaven exactament igual els fixos d'aquella empresa, uh-huh, i que...
no cobraven res.
A més, això s'anava allargant en el temps, no? Dius, bueno, escolta, jo... quines pràctiques més he de fer perquè se'm consideri un treballador? Hi havia casos d'abusos manifestos, no? Doncs això també es talla. I d'entrada, qui pot ser contractat per fer unes pràctiques professionals? Doncs aquells que, com a màxim, faci 3 anys que s'han graduat, o sigui, que s'han acabat els seus estudis, no? O sigui, fa més de 3 anys ja no s'entén que si no has fet pràctiques d'aquest temps és que no t'ha interessat o que ningú t'ha volgut contractar. Això es fa sobretot perquè hi ha hagut casos d'empreses que han anat estirant això moltíssim i molt més de 3 anys, no? I després aquestes pràctiques professionals podran durar entre 6 mesos, mig any i un any. Uh-huh. O sigui, no més d'aquest període, no? I evidentment amb la mateixa retribució que marqui el conveni corresponent per a les persones que estan treballant. Ja veurem com es, portarà a la pràctica això, però jo crec que aquesta qüestió és una qüestió bastant, bastant important. I aquestes són les coses que han variat. N'hi ha altres que no. Hi ha altres, per exemple, el tema de les indemnitzacions per acomiadament improcedent. Si recordaràs, abans del 2012 estaven en 45 dies i gairebé no ens en recordem, perquè això amb el govern Rajoy doncs es va canviar per 33 dies, no? I quan era un acomiadament procedent, 20 dies. Doncs això es manté igual. Per altra banda, el tema dels expedients d'acomiadament de tot el grup, no? els col·lectius. Això es podrà, o canvis importants en la contractació, això es podrà, podran decidir les empreses sense l'autorització administrativa prèvia, no? Uh-huh. I en un mes de parlar-ho podran quedar, vull dir, això no s'ha tocat.
Això ha quedat igual.
Això queda igual, no? I per altra banda també els salaris de limitació, no sé si n'hem parlat aquí alguna vegada. Saps quan una persona l'acomiaden com un acomiadament procedent? Uh-huh. Ella reclama davant de l'autoritat laboral quan l'autoritat laboral doncs, arriba a la conclusió que era improcedent, doncs el treballador pot rebre la indemnització corresponent a això.
Sí. No?
Doncs fins al 2012... Mentre no hi havia la
resolució,
la manifestació uh-huh. de l'autoritat laboral, l'empresa havia de seguir pagant al treballador el mateix salari com si estigués treballant. I això es deia salari de tramitació.
Ah, d'acord.
I esclar, això doncs, pel treballador era força favorable, perquè sabia que l'havien acomiadat, no sabia exactament quina indemnització tindria al final, però mentre i tant seguia rebent el salari, i això es va eliminar el 2012. Doncs segueix eliminat. O sigui, fins que no hi hagi la resolució de la reclamació que ha posat el treballador, aquest haurà de cobrar la prestació de subsidi d'atur. Només podrà cobrar la indemnització quan es declari improcedent, perquè consideri nul l'acomiadament o perquè vagi en contra dels drets fonamentals. No? I això, diguéssim, és una qüestió important, i que molta gent es pensava que es podria recuperar, però almenys Comissions Obreres i UGT no han aconseguit arribar a un acord amb la patronal per restablir aquests salaris de tramitació. I cal, que a les persones que s'hi troben, em sap greu donar-los aquesta notícia, si és treballadora, doncs perquè això segueix així i que ho tinguin força, força clar.
Sí, perquè és una reforma que en principi s'ha pactat amb els diferents agents, és a dir, entenc que uns han cedit per un cantó i els altres per l'altre.
Sí, ara... sí. No podia ser l'abolició de la legislació del Partit Popular, perquè ha estat fruit d'una negociació, d'una entesa, que alguna part de la patronal, per exemple, Fomenta el Treball, al començament, la principal patronal catalana, no hi estava d'acord. Uh-huh. Finalment, s'hi ha vingut, no? I esclar, també hi ha sindicats minoritaris que no, però està pactada per l'organització empresarial principal, que és la COE, i pels dos sindicats més grans de l'estat espanyol, i amb tot pacte, amb tota negociació, cap de les bandes arriben a obtenir tot allò que volien, com se sap perfectament quan
certament.
És un pacte.
Certament.
Això t'he parlat de les coses que s'han modificat, algunes afavoreixen més als empresaris, altres als treballadors, i les que no s'han modificat, que són aquestes últimes que t'he dit, i alguna altra cosa que també no s'ha modificat.
Uh-huh. I a partir de la reforma laboral, després de la notícia doncs una mica d'aquesta aprovació, i la posem entre cometes a veure com acabarà, també hem sabut, i això era notícia ahir, que bé, que el salari mínim podria arribar als 1.000 euros, tot i que aquí sí que la patronal no hi està d'acord, i això la ministra Díaz m'ha dit que ara parlarien, tot i que semblava que si feia un acord a dues bandes, per tant amb els sindicats, i sense que Foment del Treball estigués d'acord, potser també ho aprovarien. exactament, Josep, això com ho expliquem? És a dir, aquesta proposta, creus que tirarà endavant? Què suposarà?
Sí, crec que tirarà endavant. Jo diria que hi ha moltes possibilitats de que tirarà endavant i que potser els empresaris les organitzacions empresarials estan fent una mica de, podríem dir, de comèdia, d'escarafalls, dient que no ho acceptaran, perquè encara dintre de les seves organitzacions hi ha gent molt enfadada per haver pactat...
Aprovar la reforma laboral, clar.
Exacte, no? Clar. Però a veure, si, de què estem parlant? Doncs estem parlant de passar d'un salari mínim de 965 euros a 1.000, o sigui, 35 euros al mes, per 14 pagues. A veure, si estem parlant de 35 euros, jo diria que no és un gran augment dels sous, tenint en compte que és el sou més baix, no? I que afecta a relativament poca gent. Evidentment, els que l'afecten, per això és molt important, perquè encara que només siguin 35 euros, tenint en compte els augments, sobretot la inflació que hi ha hagut l'any passat, els últims mesos, els suposa una mica una alenada econòmica petita, però tota millora és benvinguda. En canvi, per les empreses, doncs, també hi ha empreses molt, molt precàries, no? Però no és un augment de la despensa salarial tan important, no? Per tant, jo diria que aquest anunci que la ministra Díaz va fer ahir, que a més no és nou, pensa que ja tot l'any passat se n'estava parlant i que el govern actual espanyol deia ja parlarem del salari mínim després de la reforma laboral, perquè és que la seva intenció era obtenir un canvi en la legislació laboral, que és el que es va aprovar el dijous passat, no? I per tant, jo diria que jo sóc optimista en aquest aspecte i crec que sí, que s'aprovarà, i pels treballadors afectats que sàpiguen que tindrà efectes retroactius a partir de l'1 de gener. Que això també es deia, perquè això depèn del govern, és un sí, decret llei que el posa i va a missa, no?, per dir-ho d'alguna manera, i per tant no requereix de cap compromís per part de la patronal i evidentment per part dels sindicats, que molts d'ells voldrien un augment superior, no? Cada un defensa els seus interessos. Però jo diria que sí, que potser d'aquí 15 dies, quan ens tornem a connectar, doncs podrem dir que s'ha aprovat. I això, clar, com que no tenim la bola de vidre, doncs no es pot assegurar, però jo diria que sóc bastant optimista i que sí que podrà ser, no? I bueno, doncs per les persones afectades segur que ho rebran amb una certa alegria.
I tant que sí. I per últim, tenim, ja estem fora de temps, però tenim un altre tema que a mi no sé si fa gaire alegria, que és el tema dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, que ja fa molt temps que estem en el zero. Recordo encara el dia que vam dir, has arribat a zero, i vam explicar què volia dir. Això de zero, i fins i tot en negatiu en alguns casos, no? Però que ara em sembla que la cosa es podria acabar aquest any, la cosa començarà a pujar?
Sí. Jo també crec que abans de... més aviat que tard... i durant l'any 2022 veurem que el Banc Central Europeu, com ha fet ja el Banc d'Anglaterra i com ja ha avisat que farà la Reserva Federal dels Estats Units el mes de març, o sigui, el mes que ve, que uns ja han abandonat el 0% del tipus d'interès oficial i els altres estan a punt de fer-ho. El que no sabem és, tant als Estats Units com el Banc Central Europeu, fins a quin punt volen arribar, quina importància tindrà el nou tipus d'interès, quina graduació tindrà, però que sí que hi haurà aquests augments, això per descomptat, i és fàcil d'entendre i de preveure. Els bancs centrals de les principals economies del món, una de les seves missions és contenir la inflació, o sigui, tenir una inflació al voltant del 2%. Fins al 2% sí que els interessa, perquè ja n'hem parlat altres vegades, i si vols ja en parlarem un altre dia, però gaire més amunt del 2% no interessa, no? Clar, pensa que aquí l'estat espanyol vam acabar amb el 6,5% el desembre.
Sí, no se n'han sortit gaire de controlar la inflació,
no,
en aquest cas.
No. El Banc Central Europeu ha estat molt laxa a 13 mesures. Però, clar, veníem d'uns anys des de la crisi financera del 2008 de Lehman Brothers, doncs de que la inflació no arribava al 2%, i inclús hi ha hagut uns anys que hi ha hagut una deflació, o sigui, els preus han baixat poquet, però han baixat. I ja portaven doncs, un costum de no parlar de la inflació perquè no era notícia, perquè quan hi ha poca inflació, per sort per molts de nosaltres, doncs no és notícia. I en canvi, doncs, la mitjana, la inflació mitjana de la Unió Europea del 2021 ha estat del 5%. Però és clar que hi ha països, per exemple Alemanya, que sempre han tingut una inflació supercontinguda, Estats Units mateix també han acabat l'any per sobre del 6%. Per tant, s'han mantingut. Quina era la raó principal de tenir un tipus d'interès zero, amb la qual vol dir que els bancs comercials podien anar al seu banc central, demanar un préstec i no haver de pagar cap tipus d'interès? Això em diu el diner regalat. Regalat vol dir que l'has de tornar, sí o sí, no te'l regalen.
No el tornes, però sense interessos, eh?
No costa diners que et passin aquests diners, simplement que tu els has de tornar, però no has de pagar cap interès, que tota la gent que té una hipoteca, doncs suposo que això també li agradaria. Evidentment, quan tu vas al banc i demanes un diners, doncs et fan pagar el tipus d'interès que és el seu negoci. Però què passarà ara? Què està passant ja a la Gran Bretanya i què passarà a partir del mes que ve als Estats Units i aquí a Europa quan s'implementi això? Doncs que els bancs els hi costarà uns interessos anar a demanar diners al Banc Central Europeu. I per tant això et repercutirà quan tu vagis a demanar un préstec per ampliar el negoci, per comprar-te una casa o pel que sigui. Com que estem veient aquest tipus d'inflació que ja hi ha, doncs la Christine Lagarde ha tingut diverses intervencions i cada vegada està dient d'una forma una mica amagada, però cada vegada menys amagada, més clara, de que en la reunió del mes de març, que també es fan reunions trimestrals, és molt possible que comenci a anunciar la fi del tipus d'interès zero, de la inexistència del tipus d'interès a la zona euro de la Unió Europea, perquè no tots els països dels 27 tenen l'euro, no? I això doncs és degut a això, per una banda, que volen seguir impulsant la recuperació econòmica, i per altra que tenen por de que la inflació es quedi instal·lada molt per sobre del 2%. Ja veus que en part jo hi estic d'acord, en què diuen que és una inflació temporal, que de resultes de la pandèmia s'han aturat molts processos productius i ara tenim colls d'ampolla en productes bàsics, com són els semiconductors, matèries primeres i en la distribució, en la logística. Que, per tant, quan es recuperi la normalitat, aquesta inflació de matèries primeres baixarà. Per altra banda, també per combatre la inflació, ja n'hem parlat diverses vegades, el Banc Central Europeu, des del governador Mario Draghi i l'actual Christine Lagarde ho ha seguit fent, doncs cada mes compra deute públic dels països de la zona euro. Això vol dir que els estats, que són els principals deutors de cada país, doncs obtenen diner sense pagar tipus d'interès. Clar, això doncs va força bé, perquè el deute públic no costa diners, només s'ha de tornar al principal del crèdit, però sense pagar interessos. Això que ha estat fent-se durant molts mesos ha començat a disminuir. Dels 60 o 80 mil milions de compra de deute públic que feien cada mes el Banc Central Europeu, està anunciat que es rebaixarà a 40 mil milions cada mes, i cap a la segona meitat, el segon semestre de l'any, segurament també ja seguirà baixant fins als 20.000, amb la qual cosa és possible que el 23 ja no deixi de comprar. Això fa que els governs tindran que pagar molt més per endeutar-se, perquè si no ho fa el Banc Central Europeu, haurà d'acudir als mercats. I cada país, en funció de com estigui la salut de la seva economia, doncs la gent que deixa diners en els estats doncs voldrà cobrar uns tipus d'interès, com és lògic, i si l'economia és feble, doncs el tipus d'interès serà més elevat. Tenint en compte que l'estat espanyol té un deute públic molt alt i que l'economia no és la millor, l'economia espanyola, que no està mal, però no és la millor, evidentment, de la Unió Europea, quan s'acabi aquest manà que ve de Frankfurt, voldrà dir que haurà de pagar uns interessos importants i segurament això farà que es miri molt augmentar significativament el deute públic. Ara bé, estem parlant del futur no llunyà, quan sigui ja cert, doncs segurament tindrem ocasió de tornar-ne a parlar, Neus.
Doncs ho farem, ho seguirem des d'aquí. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per aquest ampli informe econòmic i aquests temes que ens afecten a tots. Moltes gràcies.
De res.